Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El PSOE i Sumar han acordat ampliar els permisos retribuïts per naixement. L'acord preveu una setmana addicional fins als 12 mesos del menor, dues setmanes més de permís retribuït al 100% per la cura d'infants fins als 8 anys i també 32 setmanes de permís per a famílies monoparentals. La mesura s'aprovarà avui al Consell de Ministres. Avui, a banda, també hi ha prevista l'aprovació de la creació de la nova empresa mixta que gestionarà el servei de Rodalies aquí a Catalunya. I a partir del curs 2025-2026, el professorat de més de 55 anys podrà tornar a acollir-se a la reducció de dues hores lectives setmanals, una mesura que es va suprimir amb les retallades del 2010. La resolució, publicada ja al Diari Oficial de la Generalitat, estableix que aquesta reducció s'adreça als docents amb atenció directa a l'alumnat amb un mínim de 15 anys de servei als centres públics. I en mobilitat, l'incendi del remolc d'un camió aquesta matinada a la PSAT a Castellbisbal provoca encara ara algunes retencions en aquest punt, tot i que ja ha quedat extingit i s'ha fet el traspàs de la càrrega. A banda, també la mateixa via hi ha circulació intensa a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa i també a Parets del Vallès per una avaria que talla un carril. Finalment, també retencions habituals a la B20 i a la B10, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat i també a la C58 a Barcelona. I avui es manté el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi en 45 municipis de 5 comarques. Es conserven també les restriccions d'accés a 4 espais naturals, al Cap de Creus i a la Serra de l'Albera, a l'Alt Empordà, i també a la Serra de Cardó-Boix i a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, al Camp de Tarragona. A l'Empordà, els accessos als parcs van quedar tallats aquest dilluns, mentre que al sud del país les restriccions estan actives des del diumenge. I avui, segona setmana de vaga dels pescadors del peix blau de Tarragona. No treballaran si no els paguen els endarreriments després de mesos sense cobrar per falta de captures. Avui, de fet, hi ha prevista una nova reunió per intentar desencallar aquesta situació. I en esports, el Barça femení arrenca la pretemporada amb les revisions mèdiques i l'absència de les jugadores que han disputat l'Eurocopa. D'altra banda, el club anuncia les renovacions de Marta Torrejón i també de Gemma Font. Torrejón, de 35 anys, ha signat contracte per un curs més, la que serà la seva 13a temporada com a blaugrana, i pel que fa a la portera, allargarà en aquest cas dues temporades més el seu vincle amb el club. I pel que fa al temps, el vent anirà perdent força al llarg del dia. El matí serà majoritàriament assolellat, tot i que podrien caure, sobretot ara al matí, alguns ruixats residuals entre el Baix Llobregat, el Barcelonès i també el Maresme. De cara a la tarda sí que dominarà el sol arreu, amb nuvolades també al quadrant nord-est i possibles gotellades a l'interior. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dimarts 29 de juliol, dia en què hauries de saber que el govern espanyol ha anunciat els nous permisos parentals que a partir d'ara permetran agafar fins a 17 setmanes en naixements i adopcions, amb fins a 32 setmanes en el cas de famílies monoparentals. També s'hi afegeixen 2 dies de permís per la cura d'un menor malalt, uns canvis que busquen afavorir la conciliació, però que també obren el debat sobre si les empreses estan prou preparades per fer-ho possible. També hem sabut que la nova empresa mixta de Rodalies ja pren forma després de l'aval del govern i del Consell de Ministres. La companyia, que es crearà al setembre, tindrà majoria de participació de la Generalitat, però en presència de l'Estat, i haurà de gestionar un servei amb molta feina pendent, puntualitat, inversions i la confiança d'uns usuaris que fa anys que reclamen millores. I finalment, posem la mirada a Catalunya, a la Catalunya del 2034, que segons les projeccions tindrà més població, però també estarà més envellida. Alguns municipis seran els que més creixeran en habitants, sobretot a l'àrea metropolitana i en zones ben connectades, mentre que d'altres veuran com la piràmide d'edat es desequilibra. Uns canvis que obligaran a repensar serveis, infraestructures i polítiques públiques per no quedar descompensats. En el programa d'avui parlarem de viatges, sabrem cap a on estem anant els catalans i les catalanes aquest estiu. També tindrem temps de parlar de la proliferació de mosquits tigre dins del territori i, a més, ens aproparem fins a Aiguafreda, un municipi fins fa poc del Vallès Oriental i que ara s'ha integrat a la comarca d'Osona. A més, com cada dia anirem a cercar la Núria Cartanyà i avui descobrirem paraules i cançons del 2007. Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 5 minuts de les 9 del matí, estàs escoltant l'Obert per vacances a la teva ràdio local i avui la Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio ens ha enviat directament una foto vestida amb un mono de neoprè. Diu que és una bona pista d'on anirà avui a fer aquesta connexió gairebé a 2:15 del matí. Núria, bon dia, en volem més detalls, no del neoprè, sinó d'on et trobes i del context.
Això fa molta calor, s'enganxa molt aquest vestit, Manel.
És veritat que perd tot el sentit fora de l'aigua,
sí,
això, eh?
Sí, mira, jo volia fer un cafè, dic que entrarem a alguna cafeteria d'aquí baix a tocar de mar abans de fer la connexió, però és que me mira tothom. És el que em posi a l'aigua de seguida.
Molt bé. Mira, escolta, ja, és una bona pista, per això que tinguis un traje,
sí,
de neoprè.
Sí. Sí, mira, sí, i sí, és una mica tramposa, també us ho dic.
Val.
Va, però bé, és que me sap com a greu, però sí, jo vaig amb neoprè, fijo.
Val.
Vaig. Mira, tres opcions d'activitats que puc fer dignament amb aquest vestit de neoprè, anar a fer un cafè, no? Ja
queda clar.
Però mira, podem visitar el parc subaquàtic que tenim aquí a Tarragona i així faig un bateig de busseig amb la Societat d'Exploracions Submarines, que jo, això no ho porto gaire bé, el de bussejar, em podria batejar avui mateix. Podem fer arqueologia subaquàtica al Museu del Port i així rescatem restes de barcos enfonsats que tenim per aquí davant al litoral, o podem anar a buscar onades, les onades perfectes, perquè avui fa ventet, podem fer surf.
Molt bé, home, doncs són tres opcions que d'hora serien molt vàlides. Veurem quina és. Vosaltres des de casa podeu participar també a través de les nostres xarxes i a veure si encerteu on es troba la Núria Cartanyà. Gràcies, Núria. D'aquí una estona desvetllem on ets i, si no t'és molt complicat, et pots treure aquest mono de neoprè i d'aquí una estona te'l tornes a posar i pots fer el cafè tranquil·lament.
Igual, doncs igual sí que ho faig,
Molt bé. Gràcies.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
I ara que som en plena època de vacances, volem mirar més enllà de la maleta i preguntar-nos com i cap a on viatgem els catalans. Ens interessa entendre no només les destinacions més habituals, sinó també aquelles que sorprenen i que es posen de moda o fins i tot que cauen en desús. Per això avui parlem amb Antoni Ferreny, director de l'agència Travel Ponent, amb una llarga experiència en aquest sector. Amb ell repassarem les tendències turístiques actuals, veurem com ha evolucionat el comportament del turista català i parlarem també de com canvien les destinacions nacions a escala global. El saludem, Toni, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
Molt bé. Ara et faré la primera pregunta i el gran enigma, que és on estem anant els catalans i les catalanes aquest estiu, però abans saludem també el nostre company, l'Arnau Vilada, amb un FM. Bon dia, com estàs?
Hola, Manel, bon dia. Perfecte.
Doncs, Toni, començant per al principi, treu-nos de dubtes. Cap a on estem anant els catalans i les catalanes aquest estiu?
Doncs mira, es conserva molt la tendència cap a viatjar cap a illes, tant Canàries com a Balears, i després també estem experimentant una gran demanda cap a països com ara Polònia o Hongria, en aquest cas, i destins com Cracòvia, Varsovia o Budapest.
Molt bé. Ara et preguntava també l'Arnau, però jo vull saber una mica si ha variat també una mica el perfil del viatger català. No sé si potser abans eren doncs, com unes experiències de viatges més familiars i ara potser és més la gent jove amb la parella que viatja, o més o menys el perfil de viatger es manté?
Crec que el perfil es manté. Realment el fet de viatjar agrada a persones de totes les edats. Clar. Viatjar realment no té límit d'edat.
Jo et volia preguntar, Toni, perquè m'ha sorprès molt la teva resposta, que dius parlar d'Hongria i de Polònia.
Sí.
Com és que amb la de països que tenim a Europa, suposo que amb les alternatives no caloroses, és a dir, quan la gent busca una mica més fugir de la calor, i em dius a Hongria i Polònia. Sí que és cert que jo he estat a Budapest i a Varsovia. Budapest m'ha agradat molt més que Varsovia, però m'ha sorprès que amb la de països que tenim a Europa em diguessis aquests. Com és això?
Doncs jo crec que tota aquesta demanda ve pels vols de low cost, de baix cost, en aquest cas. Moltes companyies estan començant a volar cap a aquests destins, no són destins molt demandats i per tant poden mantenir un preu correcte.
Clar, ara en aquest estiu i també en els anteriors estem doncs molt pendents també en com està canviant el clima, també doncs com el món es va adaptant o no justament doncs a aquestes adversitats meteorològiques, aquests canvis tan radicals de temps. No sé si també aquesta situació doncs fa decantar a vegades la balança cap a un tipus de destinació o cap a l'altre. És a dir, aquestes calors extremes, no sé si potser la gent diu, doncs mira, ara vull cercar una mica més el fred, o no, vull anar a una destinació que faci calor i em pugui banyar. No sé si també les condicions climatològiques també estan fent decantar la balança.
Doncs sí, l'estan fent decantar. Molta gent no suporta la calor, a més tenim moltíssima calor aquests últims anys i ens demanen destins que siguin més frescs. Nord d'Europa, Noruega, Islàndia...
Home, Déu-n'hi-do. Aquests sempre estan de moda, el que passa que la butxaca te l'has de gratar una mica més.
Ah, exacte, sí, són piquen més.
Jo sempre he pensat, Toni, que m'agradaria anar a les Lofoten, que són unes illes del nord de Noruega, el que passa que quan he pensat en la meva butxaca ja no m'ha donat per tant.
En
tot cas, et volia preguntar, Toni, perquè sí que t'han preguntat per Europa, però estem a l'estiu, parlem de destinacions turístiques, segurament a la gent se li vingui en ment totes les famoses destinacions turístiques paradisíaques que tenim concebudes així durant el llarg de la nostra vida, però no sé si avui en dia són així. Quan parlo d'aquestes destinacions et pregunto pel Carib, també et pregunto sobretot pel sud-est asiàtic, molt Tailàndia, s'ha posat de moda ara Malàisia, que diuen que és el luxe barat, també Bali. Com estan aquestes destinacions que veiem tant pel mòbil i per les xarxes socials?
Doncs bé, continuen funcionant, però el tema de Carib, aquest any ens trobem que tenim tota la plaga d'algues, això ha frenat bastant la demanda, i després en aquestes destinacions que em comentes, com ara Tailàndia o Bali o Malàisia, la que està guanyant més terreny és Bali. Tailàndia ja s'ha consolidat com un clàssic i sembla que Bali té més tirada.
Clar, amb totes aquestes destinacions que la gent es va movent, també tenir en compte, lògicament, aquesta inestabilitat geopolítica a la triada de destinacions. Per exemple, hi ha destins com Israel i Petra a Jordània, que estan bloquejats. També a Egipte estan tenint problemes amb els turistes. Com afronteu també les agències aquests problemes bèl·lics? Perquè, clar, també d'alguna manera acaben limitant també una mica l'oferta i també la demanda que pot haver, no?, de viatjar arreu del territori.
Correcte, sempre hem d'estar pendents de les notícies i a veure què passa. Llavors, de moment comentaves que hi ha problemes amb Jordània o amb Egipte i està la gent viatjant de forma normal. Per tema de conflicte, tots dos països han posat com una barrera i no volen saber res del conflicte. Més que res perquè, sobretot, Egipte viu molt del turisme i per ells no rebre visitants és no tenir ingressos.
És a dir, que Toni, que heu seguit rebent propostes d'anar a Egipte i a l'Orient Mitjà per aquest estiu?
Sí, Egipte està funcionant correctament, actualment ara tinc viatge, i Jordània potser sí que és el que ha perdut una miqueteta més de demanda.
Clar. I el que sí que vull saber, Toni, és els nous temps turístics, si han canviat molt, perquè segurament, i abans també passava, però potser no a tan gran escala, però és que ara, segurament, hi ha moltes destinacions o molts llocs, molts spots, que es diu avui en dia, on la gent hi va perquè es veu a Instagram. T'has trobat algun cop de dir, mira, vull anar aquí perquè ho he vist i m'han dit que és molt guapo. I algun exemple que et puguis posar?
Correcte, sí, doncs podria posar alguns quants exemples. Doncs, per exemple, mira, parlant de Bali, un clar exemple són les portes de...
Sí, home, que diuen, Toni, que has de fer 4 hores de cua per tenir la foto allà.
Correcte, 4 hores de cua, et fan la foto, has d'abonar, has de fer una petita propina, però, clar, anar a un destí amb 10-12 hores d'avió i haver de fer 4 hores de cua per una foto, ostres, no ho sé.
I que no sortis després amb els ulls tancats, estic pensant.
Ah, exacte, perquè
clar.
El que ve darrere està posant pressa, que clar. També s'està esperant.
Sí.
No, però és perfecte, perquè si algú ens està escoltant que té previst viatjar, vale, que és molt possible que hi hagi algú doncs, que sàpiga que si vol anar en aquelles portes per a fer-se la foto, que s'haurà d'esperar, i que diuen que el reflexe no és aigua, que és un mirall que et posen.
Ah.
O sigui que molta gent...
És un mirall.
Ens ho diu el Toni. Jo no he estat mai a Bali, però sé que m'ho han explicat. Hi ha algun altre spot, algun altre lloc, Toni, que també et demanen?
Clar, doncs, per exemple, Itàlia és molt general, per exemple, Fontana de Trevi, però clar, aquest és un clàssic. Veus molts vídeos amb que hi ha poqueta gent, una foto que es fa de nit espectacular, però arribes allí i és horrible, no... No et pots plantejar fer la foto de la gentada que hi ha.
De fet, ara hi vaig ser-hi fa recentment poc, a l'abril, i ara han d'alguna manera regulat una mica doncs, la gent que hi entra i vas entrant com per torns, i així d'alguna manera les fotos no surten tan saturades de població al voltant, que a vegades fas una foto com molt de prop i igualment sortia de gent. Doncs d'aquesta manera ho estan intentant regular, per tant això també va canviant. Et volíem preguntar també, Toni, al principi que estàvem amb aquesta idea, no?, de destins més emergents i que potser s'han posat de moda i que la gent doncs, també està reclamant. No sé si per contra també hi ha destinacions, potser ni per qüestions geopolítiques ni pel tema del clima, destinacions que potser ja no estan tan de moda.
Bueno, sí i no. Continuen demanant de totes. Sí que hi ha un desús, altres hi ha destinacions que, per exemple, no es demanen tant, però continuen encara funcionant. Clar, després també ens trobem amb destinacions com ara Rússia o Sant Petersburg, que aquest, pel tema de... per motius de la guerra, aquest sí que no s'hi pot viatjar. Però normalment les destinacions sempre van funcionant, a no ser que hi hagi algun conflicte o algun problema que ens ho impedeix.
Hi ha hagut alguna destinació que tu mateix t'hagis dit «Hosti, però si abans tothom volia anar aquí i ara ningú me demana anar».
No recordo, exactament, no et sabria dir.
Ara també és veritat, Toni, que més que vendre doncs, viatges, ja gairebé es venen experiències, no?, experiències vivencials. Sí. No sé si ens pots explicar alguna sol·licitud d'alguna cosa, bueno, estranya, no?, però potser que ens pugui sorprendre que t'hagin dit «m'agradaria fer tal cosa» i tu hagis vist una mica negre per trobar-ho.
Bé, no. A veure, negre per trobar-ho realment és paciència. Per exemple, fa un parell d'anys vaig tenir una parella que va voler celebrar el seu aniversari de noces casant-se a Las Vegas. I va voler que els casés l'Elvis. Llavors, doncs, van muntar tot el viatge, van muntar la cerimònia, els va casar l'Elvis, ho van retransmetre via streaming perquè ho pogués veure tota la família.
Mira, ostres!
Va ser molt divertit, la veritat.
Déu-n'hi-do. El pack completo, ho tenies tot gestionat per tu, Toni. I ara, el que et vull preguntar, Toni, és que ara has fet una mica una visió general, però tu deus tenir el mapa del món controladíssim, perquè també ens agradaria saber les suggerències del Toni Farrell. On recomanaria viatjar? Et puc preguntar més en plana propera, més en plana local europea, o ja si volem creuar els oceans? Què ens recomanaries?
Val, doncs mira, jo et recomanaria per aquest estiu unes illes Canàries, per exemple, per canviar una miqueteta del Mediterrani. I si volguessis fer Europa, doncs potser et recomanaria cap a la zona d'Albània.
Ostres, s'ha posat molt de moda.
Exacte. Sí, també és una destinació molt de xarxes.
Sí, és veritat. I sobretot he vist molt que a Albània et diuen això, de que et fan el preu de quan et surt un dia de vacances a Albània i surt molt assequible. La veritat és que me l'apunto, tot i que jo sóc un romàntic de la cultura grega, pel que sempre preferiria baixar cap al mar Egeu. Jo he de dir que a mi m'agradaria baixar. En tot cas, Toni, també ens agradaria que ens digues alguna preferència llunyana. És a dir, si et vols perdre i vols fer moltes hores d'avió en un lloc on aniràs un cop a la vida...
Clar. Doncs jo potser et recomanaria Vietnam en aquests moments. No està tan explotada com Bali, Tailàndia, i també tens molt per veure. O fins i tot Sri Lanka.
Sri Lanka es porta molt ara, es porta molt. que sé que m'ho diuen, és com la, potser l'alternativa a la Índia, no? Tots sempre diuen, vaig a Colombo, vaig a Colombo.
Exacte.
Tothom.
Sí, és una opció, és molt similar a la Índia, a veure, és molt similar però molt diferent, i és un preu més econòmic.
Doncs mira, una destinació més per acabar gairebé. Toni, et volia preguntar també si la gent, a l'hora de fer turisme, també ja comença a prendre una mica més de consciència, doncs justament amb temes de ser sostenibles, de que siguin doncs, espais eco, és a dir, també de guanyar una mica de consciència una mica amb el món que deixaríem.
Val. Doncs lamentablement aquí sí que t'he de dir que el que prime és el preu.
Clar.
És complicat. Normalment al client li interessa doncs, arribar del punt A al punt B amb el millor preu i amb la major rapidesa possible. Clar. Llavors encara no hi ha prou treball de conscienciació sobre aquest tema.
Doncs mira, una cosa més que hem de treballar. Toni, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Obert per Vacances. I deixa'm que et pregunti, te'n vas tu a algun lloc de vacances o de moment només estàs venent aquestes vacances?
Doncs de moment continuem treballant i esperem de cara a setembre poder-nos escapar uns dies.
Molt bé, molt bé. Doncs que ho gaudeixis moltíssim. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies, Arnau. Fins demà.
A tu, Manel.
Adéu. Clar. I és que la Costa Daurada està tenint un molt bon estiu, amb xifres prepandèmiques. A l'agost es podria arribar fins al 95% d'ocupació, ens ho explica en Gerard Amigó, de Ràdio Cambrils.
Catalunya té 776.176 places turístiques segons el Registre de Turisme de Catalunya del Departament d'Empresa. D'aquestes, Cambrils té 18.538 places i Salou és el segon municipi amb 42.222 places disponibles només per darrere de Barcelona. Tant la primavera com els mesos que portem d'estiu estan sent molt bons amb un gran nombre de visitants a la Costa Daurada segons la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, afirma que la recuperació és tan alta que ja es pot parlar d'estar en xifres prepandèmiques.
El juliol està funcionant molt similar a la resta d'anys. Tornem a números d'abans de la pandèmia. Nosaltres amb això hem sigut molt pesats, diguem-ne, no? De parlar abans de la pandèmia perquè era un moment en què hi havia normalitat tant de clientela com també d'oferta. Llavors hem tornat en aquella situació, per exemple, al mercat britànic, que ha sigut el que ha anat progressant més a poc, i li hem dit que aquest any ja torna a estar fort com estava el 2019.
Avui en dia hi ha molta reserva d'última hora i no és com abans, que les persones planificaven les vacances amb més temps d'antelació. Es preveu un agost molt fort, com és habitual, a la Costa Daurada, fins i tot superant xifres d'anys anteriors i fregant el 90-95% d'ocupació.
Vull arribar a 9:45 del matí. I la nostra paraula habitable d'avui ens porta a conèixer el mosquit tigre, aquest mosquit invasor que va arribar sense fer soroll i s'ha fet amo dels nostres estius. Aquesta paraula, que avui coneixem amb la col·laboració del Termcat, ens porta fins al 2007.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2007. Mosquit tigre. Mosquit originari de l'Àsia, de color negrós, amb taques blanques especialment visibles a les potes i una línia blanca longitudinal al tòrax i al cap, que presenta una notable activitat picadora, principalment diurna.
Maria Antònia Julià.
Aquest mosquit invasor va arribar sense fer soroll i s'ha fet l'amo dels nostres estius. Es va detectar a Catalunya per primera vegada l'estiu de 2004 i l'any 2017 el Termcat en va normalitzar la denominació mosquit tigre, que es va preferir per davant de mosquit tigrat, nom que també se sentia aleshores per fer referència a aquest animal. I per què? Doncs perquè en aquest cas el mosquit no tan sols recorda el tigre per la coloració, sinó també perquè és especialment agressiu i, com el tigre, té un origen asiàtic. El nom mosquit tigre està format anàlogament a altres denominacions catalanes d'organismes vius que, com en aquest cas, designen animals que s'assemblen a altres animals, a objectes o a personatges. Per exemple, el gos llop, el peix espasa o la palaia bruixa. En els neologismes terminològics busquem, idealment, que la denominació sigui transparent i adequada al concepte que designa. Però el nom mosquit tigre sovint es queda curt davant la voracitat ferotge d'aquest animal, que sol deixar una rastellera de picades doloroses en els turmells o els braços de les seves preses humanes.
Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Aigua Freda ha canviat de comarca i passa a ser nou municipi d'Osona, deixant de pertànyer al Vallès Oriental. Aquesta modificació no només afecta el canvi de comarca, sinó que també el de vegueria. Aigua Freda passa a formar part de la vegueria de la Catalunya Central i deixa de banda la vegueria de Barcelona. Per tirar endavant el canvi, el Parlament ho va aprovar el dimarts passat amb 121 vots a favor, cap en contra i 11 abstencions de Vox. Aigua Freda el 2022 es va començar a moure per poder tramitar el canvi de comarca amb una consulta ciutadana que va aprovar l'Ajuntament. El 45% del poble va anar a votar i més del 60% es va mostrar a favor del canvi de comarca, però aquest debat de canviar de comarca d'Aigua Freda ve de lluny. El 1987 el poble es va sotmetre a una consulta per saber a quina comarca volien formar part i va sortir al Vallès Oriental per més d'un 90%, sobretot per la influència de l'Hospital de Granollers. Ara la cosa ha canviat i algunes gestions als aiguafredencs les hauran de fer a la comarca d'Osona, però curiosament n'hi ha d'altres que les continuaran realitzant a Granollers. Per això tenim amb nosaltres a l'alcalde d'Aigua Freda, en Miquel Parellada, que es troba justament als estudis del nou FM amb el nostre company de l'emissora, l'Andreu Jiménez. Bon dia als dos.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Alcalde, benvingut a l'Obert per Vacances. Primera pregunta, i per fer una mica de context, com ho sentiu ara que ja s'ha oficialitzat o es comença a oficialitzar aquest canvi de comarca?
Bé, bon dia. Ens sentim bé, contents de com va anar el Parlament i també satisfets de que la intervenció de tots els grups que hi van haver-hi a la cambra, totes van ser positives i lloables pel procediment i pel bon fer que havia tingut Aigua Freda en tot aquest procediment. Primer escoltar la gent i després fer tot un procés tècnic que va quedar avalat pel Parlament. Per tant, satisfets de que tot arribi a bon port.
La votació, dèiem, a la ciutadania es va realitzar el maig del 2022 i 3 anys més tard s'ha aprovat aquesta modificació. Ha estat potser massa temps d'espera o ja estava dins dels límits i dels marges que s'establien i que potser doncs, estaven dins de la previsió?
No, sí, de fet, pels tempos en què es mou el Parlament pensàvem que seria més tard. Mm. El nostre desig és que fos legislatura. Hi ha hagut altres casos que hem anat seguint en paral·lel, els casos de Biosca o de Torà, del Solsonès a la Noguera, que han tardat 10 i 12 anys, i també d'altres que s'encallaven molt. Tot va passar bé, el Consell Executiu de la Generalitat va aprovar els informes que s'havien presentat i es va obrir camí de manera satisfactòria doncs, dins de la legislatura, que és el que volíem.
Miquel, ja ha passat una setmana de la votació al Parlament. Com està la gent del poble? Et paren pel carrer per felicitar-te o hi ha una normalitat?
Bé, jo crec que es respira amb normalitat. Sí que hi ha molta gent que ens ha enviat missatges i que t'atura pel carrer i t'ho comenta, però en tot cas, com que s'ha portat sempre mirant d'aconseguir el millor pel municipi, ja es veu que el resultat responia a això. Segurament que hi ha un sentiment de pertenença emocional, que aquest és difícil de valorar, però que hi és a l'hora de fer aquest tipus de votacions, però també hi ha un altre de pragmàtic. Si ja rebem serveis que ens van molt bé de la comarca d'Osona, com és el tractament de residus o la dinamització de la gent gran o com és el nostre institut de referència, que és el Pere Bernals de Centelles, i això va bé, però també en rebem que ens van bé, com és el Consorci Hospitalari de Granollers, i aquests casos no es toquen, doncs estem aconseguint, en certa manera, el millor de dos mons. Per tant, crec que la gent està satisfeta i el ritme en què s'ha portat i també la comunicació que hi ha hagut ho ha afavorit.
Aquest és un canvi històric i fa molts anys que hi ha el debat Aigua Freda de si pertany a Osona o al Vallès Oriental. Com és que l'any 1987 Aigua Freda van fer una consulta ciutadana i va sortir el 90% a favor de quedar-se al Vallès Oriental i 35 anys més tard han votat per Osona?
Hi ha diferents factors que ho expliquen. El primer segurament és que en aquell moment va ser una consulta, crec que amb poca informació. I en aquell moment també ho seguia, perquè el tema és un tema que per la meva professió i per la meva, diguem-ne, trajectòria acadèmica m'interessava, i ja simplement es va dir a la gent que votés Osona, Vallès Oriental, sense saber res més, ni cap explicació. I el debat va derivar cap a una altra banda, i el debat va ser, Vic en aquell moment no tenia l'Hospital General construït, a Granollers sí, i la gent va agafar por. Va dir, és que si votem Osona no sabrem on anar a l'hospital. I davant d'un tema delicat com és el de la sanitat, doncs la inhibició que va haver-hi en aquell moment per part de l'administració, on no va comunicar aquest detall, va fer que la consulta, més que no pas una comarca o l'altra, es convertís en quin hospital volies anar. I llavors el resultat aquest va ser determinant. Però també hi han afavorit altres factors, i és que aquests darrers 35 anys, des que es va fer la consulta, el jovent bàsicament ha anat basculant cada vegada més cap al sud d'Osona. El fet de que l'Institut de Centelles sigui el nostre institut de referència, i tant els nois que fan batxillerat com els que fan secundària obligatòria hi vagin, ha creat tot un entramat i un teixit que també ha anat acompanyat d'una vinculació en el món empresarial amb el sud d'Osona, que ha creat encara més vincle. De manera que, una vegada aclarit el tema de l'hospital, que no ens movem, i llavors deixant simplement que la gent expressi el seu sentiment, el resultat ha estat molt clar a favor d'Osona. Uh-huh. Aquests segurament són els factors que ho expliquen.
De fet, l'alcalde ara ens explicava que justament doncs, quan es va fer aquesta consulta, doncs, segurament per aquesta necessitat o potser per por, per doncs, no arribar a tenir tots aquests serveis coberts en un primer moment, però en el dia a dia de la gent que viu en el municipi s'apropaven més potser cap a la zona d'Osona, és a dir, miraven més cap a dalt i no tant cap a baix. En el dia a dia estaven potser ja més integrats a la zona d'Osona.
Sí, segurament això hi era. Diguem-ne que Aiguafreda estem pràcticament aquí distants, 18 quilòmetres de Vic, 22 de Granollers, i no ho veig pas com un fet negatiu, perquè això ha sortit també a debat, no? De que, clar, no som ni carn ni peix, no estem ni una banda ni l'altra. Jo ho veig un fet positiu, és a dir, pobles que estan molt a prop de la seva capital comarcal, tots els serveis els reben o els van a buscar en la seva capital comarcal. No tenen opció. Nosaltres en tenim dues. Això és un avantatge, però és que, a més, els vincles amb Osona, que ara estava responent a la pregunta ja en concret, ja ens venen de molt antic. I tant les divisions de prevegueries i corregiments dels segles XVI i XVII, com anant més enrere, l'adscripció al bisbat de Vic des del 898, és a dir, fa 11 segles que depenem de la seu vigatana, això ha teixit al llarg dels segles i dels anys doncs un vincle que, per més que portem molt temps adscrits al Vallès Oriental, políticament no ha acabat de quallar com amb el pas del temps ha passat amb altres circumstàncies.
Miquel, com afectarà el dia a dia de les persones al poble aquest canvi de comarca?
Crec que relativament poc. Afecta sobretot més a l'administració, a l'Ajuntament, a nosaltres com a Ajuntament, sí, tràmits, els passos, però en el dia a dia sí que hi haurà alguns aspectes que caldrà que canviïn l'hàbit. Per exemple, l'oficina de recaptació i gestió tributària, en el cas que hi hagis d'anar, doncs, en comptes de desplaçar-te a la que tenim a Granollers o a la Garriga, hauràs d'anar a la de Vic, que de fet ja fa uns anys aquestes oficines de la Diputació permeten que hi facis el tràmit, encara que no hi estiguis adscrit com a municipi, i ja en aquests moments hi ha molta gent d'Aiguafreda que ve a la de Vic per evitar cues i per servei que el troben més eficient. No? Per tant, crec que el dia a dia canviarà poc. De totes maneres, serà una cosa progressiva. Uns canvis sí que ja els tindrem a partir de 1 de gener del 26, però segurament el canvi definitiu serà quan acabi aquesta legislatura i a partir de les eleccions municipals del 27 és quan ja l'inscripció sigui plena.
Clar, de fet, ho estava pensant, alcalde, que també aquests resultats a les següents eleccions municipals també poden fer variar la representació que tindrà el Consell Comarcal d'Osona, no? Un cop assumint també els resultats d'Aiguafreda.
Cert, és així. Ara, en aquests moments, tota aquesta legislatura, els nostres vots, els de les municipals del 23, sumen en el Consell Comarcal del Vallès Oriental, però a partir de les noves eleccions municipals del maig del 27 ja passaran a sumar en el Consell Comarcal d'Osona. Efectivament, poden haver-hi canvis de majories, tant per una banda com per l'altra.
Uh-huh. També amb tot plegat en aquest moment doncs, que us integreu a Osona, no sé si ja heu començat a establir de manera oficial, fins i tot també institucional, doncs, vincles amb el Consell Comarcal també i amb la resta de municipis que conforma la comarca.
Sí, ja hi havíem parlat i haig de dir que una vegada el Parlament va fer l'aprovació per unanimitat, doncs va rebre la felicitació i el convit tant del Consell Comarcal d'Osona, del seu president, com de l'Ajuntament de Vic, del seu alcalde. I també d'alcaldes de municipis veïns usonencs que bé, que van felicitar, i per tant aquest vincle i aquesta relació ja l'hem establert i ja hem començat a tenir aquesta relació, sí.
Miquel, tots aquests canvis que hi hauran ara, però hi ha algunes gestions que es continuaran fent a Granollers, oi?
Sí, és el tema hospitalari. El nostre consultori local continua depenent de l'Àrea Bàsica de Salut de la Garriga i del Consorci Hospitalari de Granollers, per tant, això no canvia, i tampoc canvia el tema judicial. Aiguafreda pertany al Partit Judicial de Granollers. Els canvis de partits judicials és una llei estatal que no s'ha canviat des de fa gairebé un segle i depèn del Congrés dels Diputats de Madrid. Això, evidentment, no canviarà. Per tant, els nostres jutjats continuen sent els de Granollers. Que, de fet, el partit judicial va ser allò que va empènyer la Generalitat Republicana l'any 32-36, quan la comissió va fer la divisió per comarques, tenint el dubte d'Aiguafreda, va ser dels darrers municipis a quedar resolt i no sabien on posar-nos, i finalment van dir a quin partit judicial pertany, i com que pertany al Granollers, va ser el motiu perquè ens escrivessin al Vallès Oriental. Però en aquest cas són els dos factors més importants que continuem depenent del Vallès Oriental.
Alcalde, gairebé per acabar i passar una mica també al terreny més personal, també suposo que és una satisfacció personal el fet de que aquest canvi històric, aquesta demanda històrica, doncs l'hagi pogut també afrontar i assumir i rebre com a alcalde.
Sí, això és un orgull i una satisfacció personals, també per ho he dit abans, per la meva trajectòria com a estudiant i per la formació que tinc, però també haig de dir que és una cosa col·lectiva. A mi m'ha tocat representar-ho, però no faig sinó fer de portaveu d'aquell resultat que va haver-hi en la consulta que vam fer el maig del 22. Per tant, m'ha tocat a mi, i amb molt de satisfacció i molt orgull intento representar el meu poble tan bé com puc, aconseguint el millor, per això he fet servir l'expressió el millor de dos mons, i res més, això és el servei del meu poble.
Doncs avui hem conegut aquest canvi històric també per aquest municipi català. Alcalde, moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la propera.
A vosaltres, bon dia.
Gràcies també, Andreu, que vagi molt bé.
Adéu.
I ara, quan passen 6 minuts de 2:15 del matí a l'Obert per Vacances, continuem descobrint veus indispensables. Recordeu que aquest podcast l'estem estrenant a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor podreu trobar íntegrament a la plataforma La Xarxa Més. Aventurera i agosarada Aurora Bertrana serà una gran exploradora i els seus llibres de viatges en són testimoni.
Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Aurora Bertrana.
A Ginebra, Aurora Bertrana escriu els seus primers textos, que seran publicats a Catalunya l'any 1924.
Maria Àngela Vilallonga i Vives.
Llavors, a Ginebra, justament, va pensar que podia escriure les seves impressions d'una estudianta a Suïssa. I enviava articles que se li publicaven a Catalunya que es titulaven així, Impressions d'una estudianta a Suïssa. Era una època molt reculada, que les noies no anaven a estudiar a Suïssa. Bé, també tenim altres experiències d'altres persones que van estar a Suïssa, però ella va pensar que aquell món de Ginebra i de Suïssa era molt diferent del món que havia deixat a Barcelona. De manera que va decidir escriure les seves vivències i són els primers articles que va publicar, aquests, els 7 articles sobre la seva estada a Suïssa. I això ja era la gota que després va continuar creixent.
És a Suïssa on coneix l'enginyer elèctric Denis Chafat, o Monsieur Chafat, tal com l'anomenava sempre, amb qui contrauria matrimoni. S'obria, per Aurora Bertrana, una nova i esplèndida etapa.
Perquè a Suïssa ella va conèixer un enginyer, Monsieur Denis Chafat, amb el qual es va casar. Van venir en moto des de Ginebra a comunicar que es casaven els seus pares a Barcelona, en moto. I es van casar, sí, sí. Es van casar, tots dos els agradava sortir, anar de viatge, i llavors Monsieur Chauffat va tenir la possibilitat d'anar a muntar unes xarxes elèctriques a Papeete, a Tahití,
aquí al costat.
Sí, a la Polinèsia Francesa, exacte, a l'altre cantó del món. I Aurora Bertrana va dir que sí, de manera que se'n van embarcar tots dos en un vaixell i se'n van anar cap a la Polinèsia. I allà hi va viure 3 anys. Com que ja havia començat a escriure les seves impressions d'estudiant a Suïssa, la Polinèsia era un món molt més exòtic, molt més diferent i molt més allunyat del món de Barcelona. De manera que va pensar que podia també escriure les seves impressions, les seves experiències de la Polinèsia, i així va començar a escriure els articles de la Polinèsia. Ella va estar a la Polinèsia del 26 al 29, i llavors quan van tornar, els articles que havia anat publicant i alguns més que no havia publicat però que va afegir, van formar el volum Paradisos Oceànics. Un volum que la va donar a conèixer i li va donar una popularitat grandiosa. Sí, això el 1930. És clar, una dona jove que ha viscut a la Polinèsia Francesa i que explica les seves vivències en aquell lloc tan allunyat, no sé si dir-te per força, havia d'agradar els lectors i les lectores d'aquells moments. Sigui per força o sigui perquè estava ben escrit i tenia un atractiu, els Paradisos Oceànics van tenir un gran èxit. I a partir d'aquell moment l'Aurora va ser reclamada arreu de Catalunya a fer conferències sobre el viatge, sobre la dona i el viatge, sobre la moral dels nadius de la Polinèsia. En fi, totes aquestes coses que podien sortir d'aquests seus articles i d'aquest seu llibre.
Paradisos Oceànics és el primer llibre d'Aurora Bertrana. Estructurat en 12 capítols, es va publicar al 1930 i costava 15 pessetes de l'època. L'expectació i curiositat que va despertar queda palesa al saber que la primera edició es va exhaurir en 15 dies. Es va escriure originalment en català i posteriorment l'autora el va traduir al castellà sota el títol Islas de Ensueño, publicat en format revista i ampliat amb 8 textos més l'any 1933. Anys més tard es traduiria al francès com a Fenua Tahití.
Veus indispensables.
Qui és aquesta divina criatura, dona o deessa, que passa triomfant pel passeig de mar, més esbelta que els palmers, més gronxadissa que el Pacífic? És Turei, la cortesana. Porta el sol dintre la pell. El corall no és més ferm que els seus llavis, ni les perles més blanques que les seves dents. Tots els tresors d'Oceania s'agermanen en ella. Camina com una reina i somriu com una fada. Va vestida amb una simple túnica de mussolina. Per joiells, la seva cabellera. Si la més humil i amagada flor de carn maori neix i creix per l'amor, Turei, esclat diví entre el jardí galant, mereixia d'ésser reina, reina de l'amor. Fragment de Turei la cortesana, del llibre Paradisos Oceànics, Aurora Bertrana.
Sintonitza Obert per Vacances.
I ens apropem a 3:15 del matí, recordant i coneixent i descobrint tradicions d'arreu del territori. Cada 15 d'agost, Arenys de Mar reviu els dies més foscos de la Pesta Negra amb una representació popular al carrer. Un seguici lúgubre, teatral i col·lectiu que recrea la desesperació del poble i el miracle de Sant Roc al seu salvador. Entre música, danses i escenes impactants, la vila ret homenatge a una història que ha marcat generacions.
El dia 15 d'agost, Arenys de Mar emmalalteix. Rates, gent malalta, por, mort i desolació. A Santa Maria d'Arenys hi ha arribat la pesta. A les acaballes del segle XVI, els habitants de Santa Maria d'Arenys van rebre la pesta negra. Tothom hi estava exposat, rics i pobres. Les rates eren les que portaven la malaltia a través de les picades de les puces, cosa molt natural perquè humans i rates convivien en els mateixos espais, però això la gent d'Arenys no ho sabia. Roser Maresma és la secretària de la Junta de la Pesta.
Arenys especialment té un significat molt important perquè el dia 7 se celebra Sant Roc, i Sant Roc doncs és el sant defensor en contra d'aquesta pesta, i per tant nosaltres la festa que encara celebrem, de fet és una festa que la celebrem d'una manera molt especial i molt específica perquè ha estat catalogada per la Ciutat de Catalunya.
No tenien cap idea de fer front a la propagació, s'agafaven a les creences que podien, però la malaltia seguia el seu curs i feia disminuir la població a un ritme desmesurat. El patiment i l'angoixa els portaren a demanar ajuda al protector dels empestats, Sant Roc, per poder salvar la vida.
Sí que va haver-hi tot un primer moment on Sant Sebastià, que segurament també se'l coneixeran, era una mica el sant protagonista d'això, però amb l'arribada dels occitans cap aquí, arriba el culte a Sant Roc, perquè Sant Roc és nascut a Montpeller, i arriba el culte a Sant Roc amb ells, no? De fet, tot ve una mica perquè hi ha uns transportadors de cotó, uns mercaders de cotó, que deixen unes saques de cotó arenys i quan, marsellesos, i quan tornen al cap de 4 mesos, tornen esbarats perquè diuen que aquelles saques eren infectades i que tothom s'haurà infectat, i aquí ells diuen, no, no, no s'ha infectat ningú. Llavors ells diuen, doncs això és perquè segur que Sant Roc està protegit, no?
Per això, el dia 15 d'agost, a les 10 de la nit, Arenys de Mar recrea l'angoixa, la mort i la por d'aquella maleïda pesta. Bernat Salvanyà és un dels membres de la pesta.
La idea és, si, sobretot com a espectacle, és intentar doncs, generar aquest ambient doncs, de tensió, d'estrès, de desconeixement respecte d'aquesta malaltia, no? I que després doncs, tot porta doncs, a atribuir el deslliurament de la pesta a la intercessió de Sant Roc, sí.
La representació es fa al carrer amb entrada lliure i gratuïta. Es fa per un recorregut on el públic està estàtic i veu passar tot el seguici, amb diferents grups que incorporen teatre, música i dansa.
Des del 2010 fins ara doncs, ha tingut diversos formats. Des de fa un parell d'anys vam decidir tornar a l'origen del 2010, no? Que era un espectacle de carrer amb un seguici que va passant en un circuit determinat on la gent s'hi pot col·locar i veu tota l'estona el mateix, vull dir, com si fos una processó, podríem dir. I llavors tot es repeteix al final de tot en un espectacle final a la placeta.
Fem una ullada al seguici. La mort amb cap de rata personifica la pesta que entra a Santa Maria d'Arenys. Al ritme del seu estendard, amb una dansa punyent i solemne, els empestats escampen el morbo pestífer per tota la vila.
Comença amb unes campanades a mort, no? Hi ha uns elements doncs, amb torxes, amb capes negres, doncs, que ja donen aquest presagi, aquest mal auguri, no? d'aquesta malaltia que ha de venir.
El poble té por. Els voltants ja han sentit a dir que hi ha arribat aquesta malaltia.
Escampa aquests rumors de pesta, doncs, que han sentit pesta doncs, a Canet, Arenys de Munt, a Caldes, a Tordera, a Calella, a la resta de pobles de la comarca.
S'activen els morbers, els responsables d'impedir la propagació de l'epidèmia.
Aquesta mena de, podríem dir, de soldats, que són els encarregats de clausurar la vila, no?, i de llegir aquest ban de clausura, doncs, que no es permeten certes activitats, que doncs, la gent ha de purificar les seves cases, les seves pertinences, etc, etc.
Les empestades ballen la dansa del contagi al ritme de la pesta. Són ànimes en pena ballant el seu ball macabre.
El ball de les empestades, majestuós, però alhora molt, molt, molt solemne i molt lúgubre, que segurament doncs, és la melodia que tothom té al cap.
La morberia de nou actua, recull mort, poble plora, canta a la gent morta.
La morberia, que és aquesta recollida dels morts, aquesta desolació, acompanyada també després d'un cor doncs, que canta doncs, a tots aquests veïns que s'han mort, explica doncs, històries de cases que són clausurades, etc.
Xerraires de tota mena aprofiten per dir-hi la seva.
Remeieres, astròlegs, metges, cirurgians, que intenten posar remei a la malaltia, però amb eines doncs, que no són gaire exitoses.
I l'espetec final, la lluita, la guanya Sant Roc.
Ball de bastons finals que representa doncs, la lluita entre el bé i el mal, entre la pesta i Sant Roc, i de que doncs, en surt victoriós Sant Roc.
Casualitat o miracle, fou el 16 d'agost, coincidint amb el dia del Sant, el primer dia des de feia molt temps que a Arenys no va morir ningú de pesta. Per això, des de fa més de 400 anys, cada agost la vila d'Arenys de Mar dona gràcies al seu salvador, mantenint viu i renovant el vot de vila, el crit de Sant Roc Gloriós.
Sant Roc agafa molta, molta volada, no només a Arenys, sinó de fet a tot Europa. Si aneu per les esglésies d'Europa, és molt fàcil que es trobi Sant Roc, perquè va ser un gran sant defensor de les pestes, vull dir que era com el que funcionava, diguéssim.
Sant Roc triomfa, però al moment va ser delicat, dolorós i tètric, i una representació així és apta per la mainada? Fa por? Doncs com tot, depèn de la criatura.
Hi ha nens que els agrada molt i inclús volen participar-hi, estan molt contents i volen venir, i en canvi n'hi ha d'altres que no, que els fa por, que no tenen ganes de venir-hi, no? Però té una mica de variabilitat. Nosaltres no volem que faci por, nosaltres volem que sigui per tothom, no és la idea, però clar, vulguis o no, doncs, bueno, una empestada et pot impressionar una mica més, o un morbé, no?, o si algú diu que ve la pesta, Bueno, depèn una mica de cada nano, però bueno, en general hi ha molts de nanos que venen a veure-ho i en general intentem que sigui apte per tothom, però evidentment hi ha un punt on és difícil no espantar ningú, no?
La representació de la pesta va néixer el 2010 per reforçar la festa de Sant Roc, que estava una mica inactiva.
En aquell moment, des de la Junta del Patronat de Sant Roc, s'està posant en marxa tota una sèrie d'activitats i d'iniciatives per rellançar la festa de Sant Roc, que venia d'una participació molt baixa i això, i juntament amb una extinta associació, que és la PACAM, van col·laborar per organitzar la primera pesta, que va ser un espectacle sorpresa en aquell cas.
I en pocs anys, una festa mig perduda ressorgeix i aconsegueix reconeixements nacionals i, el més important, reconeixement local. La mateixa gent d'Arenys es creu la festa, la fa seva i l'estima.
Aquests reconeixements externs també ens han ajudat, doncs, que la gent de casa, la gent d'Arenys, se senti més partícipa i tingui més ganes de celebrar Sant Roc, que això és el que és important, que les festes siguin celebrades per la gent de cada lloc.
El 15 d'agost, Arenys emmalalteix, i el dia 16 els guareix Sant Roc Gloriós.
Xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I ara falten 9 minuts per arribar a les 10 del matí. És el moment de conèixer les nostres cançons de l'estiu de l'any que avui anem a reconèixer, que anem a recordar, que és el 2007. Saludem a la Júlia Llanes. Bon dia, com estàs, Júlia?
Molt bon dia.
I al Sergi López Otal. Bon dia, Sergi.
Bon dia.
Escolta'm, avui què ens porteu, Júlia? Aquest 2007, anem directament, eh?
A veure, jo us avanço primer la cantant.
Mm-hmm.
La Rihanna, una de les nostres reines del pop.
Sí,
que té bastants temacles, s'ha de dir.
Uh-huh.
I el 2007 en especial en va treure un. Jo us volia fer una petita introducció d'aquesta cançó, que no sé si coneixeu el que són les Lip Sync Battles. Que és bàsicament...
Doncs ni idea.
Era una part d'un programa del Late Night Show que feien als Estats Units,
sí,
on es feia com un... s'imitava el videoclip d'algunes cançons.
I ah, sí, a mi em sona ja. Ara que ho dius així, sí.
Pues, per exemple, en aquest cas, en Tom Holland va fer aquesta cançó, que s'ha fet molt viral. De fet, el vídeo recull 165 milions de visualitzacions, aquesta cançó.
Déu-n'hi-do.
I s'ha tornat com a fer famosa per això, crec jo, sobretot.
Tom Holland, tot el que toca...
Fa màgia.
Sí, 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 home, és un vídeo amb un munt de reproduccions a les xarxes i, per tant, és un èxit directament, però tret d'un programa de televisió, eh?
Sí, sí. Bueno, lo important que és la cançó té a veure amb la pluja.
Mm-hmm.
No sé si em seguiu, si algú us pot cridar l'atenció, us pot sonar?
El patio de mi casa...
Podria ser...
No, home, crec que no, per allà. No,
també tindria Rihanna, molta reproducció, no, realment, Tom Holland cantant el patio de mi casa.
Cert.
Podria també funcionar molt bé, podria funcionar molt bé, però jo no té res a veure.
Crec que sé per on va, la Júlia.
Sí? És en anglès, això és segur.
És en anglès, efectivament, és la Rihanna.
Rihanna una col·laboració. En català.
Exacte.
No, amb aquesta pluja.
Exacte, aquesta plugeta. I és una cançó en col·laboració amb Jay-Z. I efectivament estem parlant de Umbrella.
Molt bé, doncs aquesta cançó, home, ara Sergi, amb aquesta cançó ho tindràs complicat,
aquesta
eh?
Aquesta és...
Fixa't que és una cançó que parla justament de la pluja, però és veritat que a l'estiu també hi ha molts temporals.
Exacte.
N'hem
viscut un fa poc temps, per tant...
Sí, sí, de fet porta plovent bastants dies.
Exacte, sí, sí, sí.
Està refrescant aquest estiu, eh?
Sí,
jo estic amb la jaqueta.
Ha començat fort, però... És clar, que estem amb jaqueta dins de l'estiu.
Jo estic amb jaqueta.
Per temes de l'aire, per qüestió de l'aire directament. Però és veritat que plou, aquesta nit ha plogut...
Home, vam començar passant calor, però jo crec que aquest estiu al final d'augment s'està quedant prou apanyat.
Sí, s'estima una miqueta més fresquet per la nit, que ja s'agraeix també poder dormir una mica bé.
Dormir amb la finestra oberta i tapadet és...
M'encanta. Exacte, és un luxe directament, i que cal molta aigua, lògicament en mesura, però cal aigua.
Sí, que cal aigua, però aquí el que està fent... Cau ja. Més pedra que aigua.
Ja, més pedra que aigua, això és veritat. Sergi, ho tens complicat, amb la segona hora, no, que serà un èxit en català, castellà, anglès...
No, també en anglès, també en anglès.
També en anglès.
Combatem en igualtat de condicions.
Bueno, en igualtat de condicions no
ja
sé
veurà,
jo, eh?
Julià.
Ja es veurà,
ja.
Jo veig la trampa.
Encara,
No hem arribat ni a l'Esteu i ja veig la trampa,
ja, hi ha una trampeta aquí, sí. la cançó que ha escollit aquí el meu company...
Després ho diem,
després ho diem. Si voleu saber, us espereu.
Exacte.
Que dolenta és l'enveja.
Que l'audiència, que els espectadors, que els oients sàpiguen que aquí hay gato encerrado, que dirien. Totalment.
Una
però
mica.
Ja ho veureu després. No caldrà, Júlia, ni que ho expliquem realment.
Jo crec que no.
Les paraules parlaran per si soles.
Sí, jo t'he de dir que aquesta cançó té més de 10 milions de còpies.
Això és una passada.
Venudes, a nivell mundial.
I és una dada important
després,
a tenir en compte.
Després, perquè em faci suport a mi, li preguntaré a en Carles, al nostre tècnic, a veure si em dona també suport de dades, que segur que les té per la mà.
Doncs veurem què passa amb aquesta cançó. Arribarem a les 10, escoltarem notícies, tornarem després amb l'Obert per Vacances, acompanyant-vos, ja ho sabeu, fins les 11 del matí en directe a la vostra ràdio local. No marxeu, perquè ara mateix tornem amb molt més. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
No ho degradeu.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
xarxa. Notícies en xarxa.